amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Demà dissabte 30 de gener se celebra una nova edició del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Aquesta jornada es convoca anualment per commemorar l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi i recordar la seva tasca en favor de la no violència i la pau. Escoles i centres educatius d'arreu del món se sumen a la jornada organitzant tot tipus d'activitats per difondre els valors defensats per al pacifista indi. També entitats i organismes oficials s'organitzen actes en homenatge a Gandhi. Aquest és el cas de l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet, que ha organitzat per aquest diumenge un taller on els més petits podran penjar les oliveres del Centre d'Interpretació del Patrimoni als seus desitjos de pau, una iniciativa a la que us animem a participar i de la qual parlarem a l'info d'avui amb els seus responsables. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes, Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
El ple municipal declara l'església de Sant Esteve bé cultural d'interès local per la unanimitat de tots els grups.
El proper dimarts 2 de febrer comença la preinscripció escolar a tot Catalunya. Enguany les dates s'han avançat arrel de la proposta de la Generalitat d'iniciar les classes el 7 de setembre.
Àlex Leo Silva, nascut a les 12:25 del dia 1 de gener, ha estat el primer ripolletenc del 2010 a Ripollet. Per aquest motiu ahir va ser rebut a l'alcaldia.
Més de 350 cavalls van desfilar pels carrers de Ripollet el passat diumenge amb motiu dels Tres Tombs, tot un èxit de públic per la primera edició del Sant Antoni com a festa d'interès turístic.
Fins al proper 28 de febrer, el Centre Cultural acull Viatge a Tatinotropo, una exposició sobre la diversitat. En parlarem amb Carlos San Juan, tècnic de Polítiques d'Igualtat i responsable de la mostra.
I a la secció d'Atenció al Ciutadà parlarem d'història i patrimoni local a partir de la tasca que es realitza des del Centre d'Interpretació del Patrimoni amb el regidor de Cultura Ferran Tornel i la seva responsable tècnica Elena Vilalta.
Esteu escoltant Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes de gener, que va comptar amb 8 punts a l'ordre del dia, entre els quals destaquen la declaració de l'Església de Sant Esteve com a bé cultural d'interès local i l'aprovació de la nova àrea bàsica de salut de Ripollet, que a partir de la propera tardor comptarà amb un nou CAP.
A la sessió es van aprovar definitivament diferents concessions, com ara el contracte dels serveis energètics del mercat municipal, que va comptar amb els vots a favor de PSC i CiU, el vot en contra del Compromís per Ripollet i l'abstenció del Partit Popular. També es va donar llum verda a la concessió del viver als Pinatons a l'empresa Jardinet, amb el vot favorable del PSC i CiU i l'abstenció de l'oposició. Finalment, també es va aprovar definitivament el servei municipal de menjador escolar a l'empresa Sers Food, amb el suport de tots els grups, a excepció del Compromís per Ripollet, que va votar en contra. Maria Ruiz justificava així el vot del seu grup.
El COP Compromís per Ripollet, com ja ha manifestat anteriorment, està totalment en contra de l'adjudicació dels menjadors escolars del poble a una empresa de càtering exclusivament, i no a una de serveis educatius. Pel COP Compromís per Ripollet, i creiem que per tota la comunitat educativa de Ripollet, el servei de menjador escolar no té només una vessant assistencial, donar de menjar als infants per tal de permetre el treball de les famílies, sinó que sobretot té un caire educatiu, fent del menjador una continuïtat de la tasca educativa de les escoles.
La regidora d'Educació, per la seva part, va recriminar a l'oposició que no hagi participat a les comissions de treball sobre aquest tema. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va tancar el debat en aquest punt, plantejant la possibilitat de canviar el sistema i el preu dels tiquets escolars de cara al futur.
Potser és el bon camí, però això s'ha de plantejar. No ens podem enganyar. Jo no dic que estigui en contra. I he dit que aquest model, el nostre, el que està encursetat, el que està legal, aquest model no té futur. I jo no he dit que estigui en contra d'aquest posicionament. Ara s'ha de plantejar, eh? Hem de dir, si volem això, costarà 70 cèntims o un euro més car. Ho hem de dir. I si la majoria està d'acord, hem de reformar-ho. Perquè potser la qualitat, al final, com vostè diu, compensa aquest preu.
Un altre dels acords adoptats va ser l'aprovació de la nova àrea de salut de Ripollet, que a partir de la propera tardor comptarà amb un nou centre d'atenció primària a la zona Pinatons.
Així, la zona de Cantiana a Pontvella es dirigirà al CAP 2 i al CAP La Farigola. Del carrer de Padró fins a Can Mas, amb uns 18.100 habitants, es dirigiran al CAP 1 amb capacitat per a 21.000 pacients. I la zona del carrer de Padró cap a Pinatons, amb uns 13.100 habitants, es dirigiran al CAP 3, que tindrà capacitat per a 16.400 persones. El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC, CiU i el Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. El següent punt del ple va ser la declaració de l'Església de Sant Esteve bé d'interès local. L'alcalde Ripollet, Juan Parralejo, explicava l'objectiu d'aquesta proposta.
Protegim aquest patrimoni. En aquest cas, el que fem amb aquesta protecció justament és reconèixer alguna cosa que ja és una realitat i que al mateix temps pues, també ens dona una dimensió més enllà del que és el propi reconeixement, perquè ens permetrà també anar més enllà en el que és la seva conservació, la seva rehabilitació i, sobretot, i és un tema important, que és poder-nos afegir a les ajudes que el Servei de Patrimoni de la Generalitat posa a l'abast dels municipis que tenen catalogacions com aquesta.
L'acord va comptar amb el suport de tots els grups municipals del consistori. Així mateix, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va avançar que aviat es farà públic el catàleg del patrimoni local amb més de 160 elements catalogats.
La sessió va comptar amb la incorporació d'un punt amb caràcter d'urgència relacionat amb els fons estatals per l'ocupació i la sostenibilitat local, que consistia en l'adopció del pressupost del fons de 9 dels 17 projectes presentats, ja que han estat acceptats per part del Ministeri de Política Territorial i Obres Públiques.
Es va donar el vistiplau al punt amb el vot favorable de PSC, CiU i Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. A l'apartat de mocions se'n van debatre dues relacionades amb el nou sistema de recollida d'escombraries. La primera, presentada pel Partit Popular, on es proposava un sistema de recollida porta a porta del cartró pels comerços de Ripollet. Víctor Dieguez, portaveu popular, criticava el funcionament de l'actual sistema de recollida d'escombraries.
És ruidoso, és lento, precisa de grandes camiones. Obviamente Ripollet no es precisamente la ciudad de las grandes calles. En fin, tenemos contenedores problemáticos. Las bocas son pequeñas, la abertura solamente por un lado. El cambio, por ejemplo, de compuerta, pues mucha gente también se nos queja de que se abre de golpe y directamente hacia la cara, no hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Las baterías pues tienen problemas de situación, tanto para los propios camiones de recogerla como, bueno, pues el propio cambio de situación ha comportado cambios a los propios vecinos. Y que es donde nosotros pretendíamos muy humildemente hoy incidir, es que se desbordan.
El regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí, responia als populars assegurant que amb el nou sistema l'augment de la recollida ha estat molt important.
Mes de novembre, desembre, any 2008, any 2009. Amb cartró s'ha recollit un 55% més. Hasta el mes d'octubre, i a causes de la crisi, portàvem 50.000 quilos de menys. O sigui, aquest any, teòricament, s'estava recollint un 88% menys de cartró que l'any 2008. Aquests dos mesos, amb el nou sistema, s'ha recollit un 55% més. Si vol, un dia, truqui, quedem, i jo li dono les dades, i no es tira vostè a la piscina i es troba que no hi ha aigua.
A més, el regidor també va declarar que no existeix cap petició formal per part dels comerciants del municipi perquè se'l reculli el cartró porta a porta. La moció va ser rebutjada amb els vots favorables de Partit Popular i Compromís i en contra del govern. La segona moció presentada d'urgència pels grups del govern proposava la creació d'una figura informativa sobre com s'aparella llançar la brossa a cada contenidor. Va ser aprovada amb els vots favorables de PSC i CiU i en contra del Partit Popular i el Compromís per Ripollet.
I a l'apartat de precs i preguntes, el Compromís per Ripollet va preguntar al govern sobre la situació dels pisos de lloguer protegits que l'empresa Dixa té al carrer García Lorca, ja que finalitza el període de 5 anys dels contractes de lloguer.
L'alcalde responia amb contundència que la responsabilitat és de l'empresa pública.
Jo crec que aquí a Dixa s'ha passat una miqueta de frenada. Es troba en aquesta situació i, efectivament, ho diuen, no solament ho diuen, sinó que tenen la barra d'enviar-nos una carta a l'Ajuntament dient, digue'ns vostè què fem. I vull que sàpiga, i ho vull dir en el ple, que el que ha dit l'Ajuntament és el que vam aprovar a la Junta de Govern d'aquesta setmana. Senyors, vostès, com a administració pública i actuant, facin les consideracions oportunes en base al bé general i prenguin les decisions que creguin oportunes, que és la seva responsabilitat. Fins aquí podíem arribar.
D'altra banda, també arrel d'una pregunta de l'oposició, l'alcalde va informar que l'antena de telefonia del carrer de Padró, que l'empresa Telecom France encara no ha retirat, serà precintada per la policia local en els propers 10 dies.
Esteu escoltant Info.
El passat dilluns, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, van presentar en roda de premsa les dades del padró municipal d'habitants de Ripollet, a data 1 de gener de 2010. Així, actualment, hi ha a Ripollet un total de 37.420 persones empadronades, 90 més que 2009. La composició per sexes està realment equilibrada, ja que el municipi compta amb 18.943 homes i 18.477 dones.
Pel que fa a les altes, n'hi ha hagut 2.698, de les quals 568 corresponen a naixements, 1.992 a canvis de residència i 138 són per omissió. Pel que fa a les baixes, durant 2009 n'hi ha hagut 2.608. Si mirem les franges per edat, el sector de població més important a Ripollet se centra entre els 30 i els 45 anys i, per tant, es pot dir que la població del municipi és jove.
En relació amb el nivell acadèmic, enguany han estat actualitzades les dades per part de l'Institut Nacional d'Estadística, modificant el nivell d'estudis de 8.000 persones, i es demostra que la formació de la població a Ripollet ha augmentat notablement.
D'altra banda, si mirem l'evolució del padró al llarg dels anys, està clar que l'increment més important de població a Ripollet va tenir lloc entre l'any 60 i l'any 75, quan es va arribar als 24.114 habitants. Fins al 2009, és a dir, en 35 anys, Ripollet ha augmentat els seus habitants en 12.000 persones, cosa que suposa un creixement controlat i lleu. De fet, des de l'any 2005, Ripollet ha crescut poc, passant de 34.825 habitants als 37.420 actuals. Pel que fa a la població estrangera, enguany s'ha trencat la tendència ascendent, tal i com explicava l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
En un any com el 2009, en el qual les expectatives de trobar feina han minvat, han arribat menys immigrants a Espanya i, a més, han arribat menys i alguns han marxat. Per què? Perquè hi ha països que en els seus països tenen potser més expectatives de trobar feina que aquí i altres perquè amb els diners estalviats aquí, allà poden tenir una vida molt més còmoda que aquí, perquè aquí la vida és molt més cara.
Per concloure, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va destacar que durant 2009 hi ha hagut 38.000 moviments del padró de Ripollet.
Hi ha hagut més de 38.000 moviments de padró, és a dir, 8.000 moviments més que l'any anterior. Per tant, tenim un padró molt actiu, podríem dir, molt actiu, que es mou molt, i jo crec que això és bo. Això és bo perquè Ripollet és una ciutat viva.
I obrim l'apartat polític. El passat 21 de gener, un important nombre de militants d'Unió, Progreso i Democràcia de tot Catalunya van anunciar la seva baixa de militància del partit. Entre aquestes persones es troben els afiliats de Ripollet, Amadora Martínez i Josep Gavarra, amb d'altres 6 afiliats més.
Segons han fet públic en un comunicat signat per Juan Perán, exportaveu a nivell de tot Catalunya d'UPyD, aquesta decisió ha estat motivada per les importants desavenences entre els dirigents catalans i la direcció nacional.
Parlem ara d'educació. Des del proper dimarts i fins al 16 de febrer, els col·legis públics i concertats de Ripollet realitzaran el període de preinscripció escolar per al proper curs 2010-2011. Les gestions s'hauran de realitzar al centre escollit en primera opció, tal com es va fer l'any passat.
Enguany, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decretat una sèrie de canvis que tenen a veure amb el calendari escolar i que explicava a l'Info de Ripollet Ràdio la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
Començaran les classes, en comptes de fer-ho finalitzant la primera quinzena del setembre, començaran el dia 7. Això, com deies, ens representa avançar una setmana respecte al calendari que tenim actual, que tenim vigent per aquest curs. Aquesta és una de les mesures que es prenen a partir d'aquest canvi de calendari. N'hi ha més. N'hi ha una altra, que és el poder inserir una setmana de vacances escolars com si diguéssim a mitjans de curs, que és el segon trimestre, precisament el mes de febrer. I un altre canvi que s'introdueix és la erradicació del que era la jornada intensiva durant el mes de juny. Ara ja no faran jornada intensiva, si recordem, doncs els nens feien una hora més de classe i acabaven classes al migdia. Ara no, ara faran matí i tarda com a la resta del curs.
D'altra banda, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya també ha fet públiques les dates de matriculació. Així, infantil, primària i secundària realitzaran els tràmits del 7 al 11 de juny de 2010. El proper curs escolar cursaran infantil, primària i ESO més de 128.000 alumnes al Vallès Occidental.
El Patró Municipal de Cultura, a través de la biblioteca, va iniciar el passat dilluns l'activitat Motxilla de Llibres. Es tracta d'un projecte adreçat als infants d'un a dos anys que van a les dues llars d'infants municipals i a la llar Chiquilàndia.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la lectura compartida entre els pares i els infants per tal de potenciar els hàbits lectors de la família. També es vol involucrar els pares en el recorregut lector dels seus fills i oferir una selecció de llibres de qualitat com a mostra de la rica oferta que es pot trobar en el mercat editorial. Recollint l'experiència d'altres municipis, la Biblioteca Municipal de Ripollet ha preparat dues motxilles amb 5 llibres per cada aula. Els infants es poden emportar les motxilles a casa i tenir-les durant una setmana. La idea és que els pares llegeixin cada dia un dels llibres al seu fill. A banda dels llibres, també hi haurà una llibreta diari de lectura perquè els pares puguin anotar impressions o els llibres que els han agradat més. El període de lectura és de gener a juny del 2010.
El 91.3 Info.
Imat Leo, de 27 anys, i Pili Silva, de 25, veïns del carrer de Balmes, són els orgullosos pares del primer nadó ripolletenc de 2010. Es tracta de l'Àlex, que va venir al món l'1 de gener a les 12:25 minuts al migdia a l'Hospital Partaulí. A néixer pesava 3 quilos, 310 grams i feia 49 centímetres. Ahir dijous, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, els va rebre a l'Ajuntament, on els va felicitar i els va lliurar un obsequi.
Va ser una nit molt llarga, la del cap d'any, per la Pili, l'Imat i la seva família. Just després de les 12 campanades, la Pili, que complia el dia 31 de desembre, va trencar aigües. El part, tot i ser llarg, es va desenvolupar sense complicacions, igual que l'embaràs. No esperaven que fos el primer, però tampoc volien que fos el darrer del 2009, sobretot per temes escolars. Tal i com explica la Pilar, la notícia els va fer molta il·lusió.
Sí que hace mucha gracia de decir, mira, pues en el cole podrás vacilar de que tú fuiste el primero de tu año, vaya. O sea, que todos los niños que vayan a tu cole, pues serán posteriores a ti. Y la verdad es que sí que nos hace mucha gracia. Me hizo mucha ilusión cuando me llamaron.
L'Àlex ha arribat poc temps després del seu casament, tot i que era molt esperat donat el desig dels seus progenitors per ser pares joves. L'Imat i la Pili estan en atur, però mantenen la il·lusió i són optimistes de cara al futur.
A ver, yo de momento quiero quedarme en casa con mi hijo, que no se críe en una guardería, sino que se críe conmigo. Y bueno, ya cuando sea un poquito más grande y vaya al cole y tal, pues ya buscaré de nuevo trabajo. Y Imat, pues nada, Imat está buscando trabajo.
L'Imat espera trobar feina aviat, si pot ser de fuster, que és la seva professió. Mentrestant, tots dos gaudiran de l'experiència del seu primer fill, el primer ripolletenc de 2010.
Des del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet s'han mostrat molt satisfets del desenvolupament del programa Gent Activa durant l'any 2009. Durant aquests mesos, gairebé 500 persones han participat en alguna de les activitats del programa, com ara els tallers, les xerrades i conferències o la sortida literària a Barcelona.
Des de la regidoria s'estan plantejant allargar alguns dels tallers, com ara el d'internet i el de risoteràpia, que compten amb una demanda força elevada per part dels usuaris durant tot l'any. Una de les novetats del programa d'aquest any passat va ser la descentralització de les activitats, oferint tallers i cursos en d'altres espais, com ara el Centre Cívic de Can Mas o el Centre Cívic del Pont Vell. Aquesta acció també ha estat molt ben rebuda pels usuaris i des de la regidoria la volen mantenir per properes edicions.
Parlem ara de teatre, perquè Amics del Teatre estrenarà aquest cap de setmana a l'Auditori l'obra Disfressa, dirigida per Francesc Vilaró. Laia Vilardell, Víctor Garibaldi, Jordi Puig, Iris Alarcón i Judit López conformen l'elenc d'actors. L'obra es representarà dissabte a les 10 del vespre i el diumenge 31 de gener a les 6 de la tarda.
L'argument d'aquesta obra tracta sobre el segrest d'un nen el dia de Carnaval. La mare, desesperada, acuta la policia, però es tracta d'un segrest informàtic i els hi resulta impossible. Francesc Vilaró, director de l'obra, explicava el programa d'aquesta casa, La Careta Parla, per què van escollir aquesta obra.
Bueno, aquesta obra és una obra que a mi ja feia temps que tenia ganes de fer-la, perquè és una obra que em va agradar. A mi m'agraden les obres també així una mica d'intriga, no? Que tens la gent allò pendent durant tota l'obra i de vegades al final no s'esperen al final que hi ha. Aleshores feia molt temps que jo ja la volia fer i penso que és una obra que la gent doncs també li agradarà.
Disfressa estava previst estrenar-la per Nadal, com ja és tradicional al centre parroquial, però enguany les obres que s'estan realitzant en aquesta sala ha fet que s'endarrereixi l'estrena. Sentim Francesc Vilaró.
L'obra que normalment fem cada any pel dia d'Esteve, però com que aquest any tenim el teatre que l'estan arreglant perquè posem cadires noves i el terra i sortides d'emergències, li fa una reforma total a la sala i no l'hem tingut acabat, doncs clar, fins a final d'aquest mes de gener no hem pogut fer l'obra doncs, a l'Auditori.
Les entrades de disfresses ja es poden comprar anticipadament a la botiga Bolsos Tissa a la Rambla de Sant Jordi número 3.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de la multitudinària festa de Sant Antoni Abat, que es va celebrar el passat diumenge amb la participació de més de 350 cavalls, carros de càrrega i carruatges de diferents famílies de Ripollet i d'altres poblacions d'arreu de Catalunya.
El programa de la festa es va realitzar tot sencer, sense cap problema, així com el recorregut de la desfilada pels carrers del municipi, que eren plens de gom a gom. El mercat de pagès instal·lat a la plaça de Pere IV també va ser tot un èxit de públic i alguns restaurants del municipi també van participar realitzant alguns dels plats típics del menú del traginer, com ara la botifera tarifa a Ramseques. Joan Albinyana, president de la comissió organitzadora, estava molt satisfet de com s'havia realitzat la festa.
Jo, que sóc un home de fe, vaig dir que Sant Antoni es cuidaria i es protegiria de que no caigués una gota d'aigua. Es va complir. La festa en si va ser per nosaltres tot un èxit, tot una fita. Vull dir, primer any de, com a festa local d'interès turístic, les novetats del mercat de Sant Antoni va ser tot un èxit, la participació de cavalls va ser extraordinària, la qualitat de la gent que va venir va ser extraordinària, cada vegada estem aixecant més el llistó.
Per la tarda, durant el ball que cada any se celebra al pavelló Joan Creus, es van nomenar els traginers d'honor Magí Baqués, Miquel Carol i la Societat Coral al Vallès, que va realitzar l'actuació sorpresa amb la presentació de l'himne dels traginers, el primer amb lletra pròpia de tot Catalunya, escrit per Miquel Balló i Font. Tot i l'èxit, des de la comissió ja tenen propostes per l'any vinent, així com d'altres reivindicacions.
I l'any que ve, la meva il·lusió, que aquest any no ha pogut veure's feta, i és de que el nostre Sant Patró vagi, el carruatge Sant Antoni vagi custodiat per dos policies locals a dalt de cavall de Ripollet. Des d'aquí també reivindicar, com cada any, que l'organització de la festa Sant Antoni necessita un lloc per muntar el nostre museu i per tindre uns cavalls.
Finalment, també es va realitzar el nomenament del banderer per l'edició de l'any vinent, que recorrent Modest Serra Vila, que es va assabentar del seu nomenament en el mateix diumenge per la tarda.
Esteu escoltant Info.
Des d'aquesta setmana es pot visitar a la Salaó del Centre Cultural la mostra Viatge a Tatinotrop, una exposició organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat que tracta de combatre prejudicis i rumors sobre la diversitat. La mostra forma part del Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Vallès Occidental i inclou diverses visites guiades i tallers relacionats amb aquesta temàtica. Per parlar de la mostra, avui ens acompanya a l'Info en Carles San Juan, que és tècnic de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliquen què és Tatinotropo.
Bueno, Tatinotropo, primer de tot, és una ciutat inventada. És una ciutat que es van inventar des d'una comissió que es va formar al Consell Comarcal per arrel d'un manual per combatre rumors i prejudicis. Aquest manual anava dirigit cap al que és el personal tècnic i van pensar de fer una exposició amb l'idea de sensibilitzar el que seria la ciutadania, ja, pues, donar un pas més enllà en aquest sentit. Llavors, pues, bueno, Tatinotropo és la ciutat que es van inventar i és l'exposició seria un viatge a aquesta ciutat inventada, a aquesta ciutat fictícia.
Un nom una mica enrevessat, no?
Bastant enrevessat. El nom mateix és enrevessat amb la idea de que sigui un nom estrany, difícil de reproduir, amb la idea de que la mateixa idea de que s'arriba a un lloc estrany, amb tota una simbologia diferent, amb tot un sistema de símbols que són aliens i estranys per la persona que visita l'exposició.
Parlem d'una ciutat en la que hi arriba en principi un immigrant. Uh-huh. I aquest és el paper que han de fer els visitants?
Sí, i el paper va una mica més enllà. El paper, podríem dir, que comença des del mateix moment en què la persona que ha viatjat a Tatinotropo es planteja la idea de fer aquest viatge a Tatinotropo. Podríem dir que l'exposició està dividida en diversos mòduls i els dos primers mòduls seria la idea de plantejar-se viatjar a aquesta ciutat inventada i després el segon mòdul seria fer el mateix viatge. Seria tot el procés de dol, de poder despedir-se dels familiars, de preparar-se el viatge, de fer el viatge en si mateix i d'arribar a la ciutat. Llavors, pues, bueno, després continuaria el que seria el viatge en el que seria en la ciutat mateixa, l'arribada, pues, el que seria una comunitat de veïns, de buscar habitatge, de buscar treball, de poder incorporar-se a algun centre educatiu, també de fer recerca de treball, tot pues, inclòs a un sistema de símbols diferents que el que tracta és bàsicament fer que el visitant pugui sentir-se, ficar-se en la pell de l'altre, d'aquell altre que rep pues, tots els rumors, que rep els prejudicis, i amb la idea de, bueno, poder entendre aquest altre que rep aquests prejudicis, ja com he dit.
Perquè parlem d'una exposició, com bé deies, de sensibilització. Quins valors intenteu transmetre al públic d'aquesta exposició? Intenteu crear una empatia? Què voleu?
Sí, podríem dir que un dels valors que s'intenten crear és el d'empatia, en el sentit de que considerem que el primer pas de reconeixement de l'altre és també intentar entendre'l. Llavors, pues, bueno, els valors d'empatia, pues, hi són presents, els valors d'intentar desmuntar tot el que són els rumors i prejudicis. Entenem que quan es reben aquests rumors i prejudicis es veu el poc sentit que tenen, perquè ja un mateix diu, ostres, és que jo no sóc així, o bueno, mereixo una mica més de consideració i de respecte. I a la vegada també intentem introduir tots aquests valors que conformen la interculturalitat, que és intentar donar a conèixer que la mateixa diversitat en si sigui una cosa que es pugui... els diferents factors o elements que configuren la interculturalitat es puguin conèixer entre uns i els altres.
Perquè ho entenem millor, de quin tipus de prejudicis en parlem? Quin tipus de rumors voleu desfer? Posa'ns un exemple.
Per exemple, a l'hora de buscar feina, podríem dir, intentem desmuntar el prejudici de la idea de que perquè siguis d'un color, perquè siguis dona, perquè siguis d'una altra cultura, pues, i estiguis igual de preparat que les altres persones, pues, intenta desmuntar que no estàs menys preparat i molt menys, i també donar la idea de que has de tenir les mateixes oportunitats que els demés. Per exemple, també a l'hora de buscar habitatge. A l'hora de buscar habitatge moltes vegades es tanquen portes per ser d'un origen diferent, o per ser d'una religió, o tenir un color de pell diferent també. Moltes vegades es tanquen portes i hi ha menys oportunitats per aconseguir habitatge, podríem dir.
Perquè estem parlant d'una mostra que sobretot, tot i que és per a tota la població, però sobretot es dirigeix a joves.
Sí, la nostra idea ha sigut poder fer difusió a través dels centres educatius, i amb la idea de que els mateixos escolars, amb la idea de que també poguessin visitar-ho el que són els alumnes de 6è fins a 2è de batxillerat, pues, puguin accedir a lo que és aquesta exposició. També el que són els centres escolars els hem facilitat un material didàctic amb diverses activitats i tallers que treballen la temàtica de l'exposició, i bueno, són activitats i tallers que es poden tant treballar abans, durant o una vegada s'hagi fet l'exposició.
Heu programat nombroses visites dels instituts?
Bueno, de moment s'ha fet un contacte, s'ha informat sobre les visites i ara estem a l'espera que, bueno, de que ens diguin els alumnes que vindran i els dies que vindran. A part, també hem configurat 3 visites guiades, que són el dia 11 de febrer, el dia 20 i el dia 25, amb la idea de que, bueno, els qui vulguin visitar, fer la visita a l'exposició aquests dies, tinguin un professional que els pugui aprofundir més en la temàtica en la que tracta l'exposició. Dic que igualment l'exposició es pot fer per un mateix, hi ha una sèrie de guies per viatjar per la ciutat que t'indiquen les activitats que has de fer en cada mòdul de l'exposició.
O sigui que és una exposició on es pot interactuar.
Es pot interactuar en el sentit que hi ha, pues, tant llocs, hi ha també activitats, i a cada mòdul, pues, s'ha de fer tota una sèrie. No tan sols és una exposició visual, per dir-ho d'alguna manera, sinó que has d'interactuar amb l'exposició, en el sentit que, esclar, tu ets una persona que arriba a una ciutat i quan arribes a una ciutat també interactues.
Pel que fa a aquelles persones que estiguin interessades a realitzar aquesta visita guiada, on s'han de dirigir?
Ens haurien d'enviar un correu, bueno, a lo que és el meu correu personal, que està posat al tríptic, que seria csanjuan@ripollet.cat, o trucar a lo que seria l'oficina de polítiques d'igualtat, que està a l'oficina de la llei de barris.
El telèfon és?
Ah, és el 93-504-6040.
Perquè, ja per acabar, a Ripollet n'heu detectat un grau alt de persones que facin cas d'aquests rumors dels que parleu?
Sí, la veritat és que sí. Sí que hem detectat, hem vist tant persones quan hem parlat o bueno, casos que ens han explicat de persones que bueno, tenen els seus prejudicis. A veure, els prejudicis, malauradament, és una cosa que sempre hi ha hagut. I per lo tant, sempre hi ha d'haver-hi un treball de sensibilització sobre aquests temes. Sobretot, els prejudicis surten quan hi ha un altre desconegut en el que, bueno, el prejudici en si com a estructura mental és, la idea és facilitar el que és fer-se una idea sobre allò altre desconegut, però d'estar una base errònia, podríem dir, una base pues, que és el que vol dir prejudici, fer un judici previ sense conèixer. La nostra idea pues, amb aquesta exposició és veure l'absurd dels rumors, perquè la gent es planteixi que primer hauria de pensar una mica més en qui és l'altre i valorar-lo, o per almenys intentar prendre un contacte per veure, conèixer-lo, i llavors pues, donar un altre judici de valor i no un prejudici, i bueno, també per intentar desmuntar aquests rumors i tòpics que s'expliquen sobre, no solament sobre la diversitat, sinó sobre molts temes.
Doncs ja ho saben, que poden fer aquest viatge a Tatinotropo, a la sala 1 del Centre Cultural, i que és una exposició que està oberta a tothom. Carles San Juan, tècnic de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A tu.
Que vagi bé.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
Aquest diumenge el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata acollirà un nou taller del cicle Juga amb la Història, en aquesta ocasió sota el títol Símbols de Pau. Però l'actualitat que fa referència a aquesta infraestructura del nostre municipi dedicada al patrimoni local és molt més àmplia, per això avui ens acompanyen a l'Info el regidor de Cultura, Ferran Tornel. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I la tècnica de patrimoni, l'Helena Vilalta. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts una altra vegada a l'Info d'aquesta casa. Com dèiem, aquest diumenge hi ha un nou taller de Juga amb la Història. A què estarà dedicat en aquesta ocasió?
Bé, el taller d'aquest diumenge es titula Símbols de Pau i ve una miqueta amb la filosofia que tenim, no?, de jugar amb la història. El que volem és homenatjar al pacifista Gandhi, que va morir el 30 de gener de 1948, i en funció, amb relació amb aquest, amb aquesta efemèride, doncs hem decidit fer una jornada internacional per la pau i la no violència, sumant-se a aquesta jornada que s'organitza a nivell internacional. El taller concretament consistirà en que els nens elaborin unes grues que són com uns ocells, com els nostres coloms de la pau, però típics del Japó, són el símbol de la pau al Japó, i llavors el que faran és penjar els seus desitjos de pau en les oliveres del Molí d'en Rata. Té tot de relació amb la història de les mil grues de la japonesa Sadako Sasaki, que bueno, té una història molt bonica. És una nena que va estar afectada per una bomba, per la bomba atòmica d'Hiroshima, i bé, tota una relació que, si veniu el diumenge en el taller, doncs aprendreu aquesta història i penjareu el vostre símbol de pau.
Això li explicareu als nens, que han de ser de quines edats, més o menys?
Doncs, a veure, recomanem que siguin a partir de 5 anys, però els més petitons també participen d'aquests tallers. Normalment, de fet, és que venen els germans grans de 8, 10 anys amb els seus germanets petits. L'edat idònia és entre 4, 5 anys fins als 8 o 10.
Mm-hmm. Com estan anant fins ara els tallers d'aquest cicle?
Doncs bé, la veritat és que és un programa que està costant una miqueta de consolidar. Per això que aquest any el que hem fet ha sigut intentar arribar a cadascun dels nens de Ripollet, i s'ha repartit un fulletó amb tota la programació d'aquest taller, d'aquest programa del Juga amb la Història, I cada vegada que hi ha un taller, la setmana prèvia se'ls hi fa un recordatori, se'ls envia un paper amb un recordatori. I la veritat és que arrel d'aquesta campanya de difusió que estem fent més activa, estem tenint millor resposta, perquè aquesta setmana hem tingut forces trucades de nens que ven, de pares que volien apuntar els seus nens al taller de diumenge.
Doncs esperem que així sigui, que tingui ressò. Parlant de museus, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental ha publicat en paper la guia de museus, on també apareix a Ripollet. Què és el que se'n destaca i on es pot aconseguir aquesta guia?
Doncs bé, aquesta guia que ha editat el Consorci fa una descripció dels 18 museus que es poden visitar actualment al Vallès Occidental. De moment està penjada a la web del Consorci de Turisme en PDF i es pot baixar ja actualment, però tenen previst durant la setmana vinent distribuir-la en els punts d'informació que tenen repartits pels diferents municipis. Concretament a Ripollet el punt d'informació el tenim en el Centre Cultural.
O sigui que aquí la podran trobar.
Sí, la podran trobar durant la setmana que ve, potser l'altra, ja trobaran en format paper aquesta guia.
Nosaltres hem de tenir en compte que Ripollet, estricto sensu, no té museu, però té un centre d'interpretació de patrimoni, però Ripollet fa ja 3 anys que va començar, 4 anys l'aventura del CIP i el treballar que és el patrimoni, i des de fa 2-3 que estem amb una xarxa de diputació, i gràcies a tot això i a aquest treball que s'està fent, i crec que bastant bé, podem estar amb aquest tipus de coses, que vulguis o no. Ripollet fa 4 o 5 anys no podia, si més no, ni somiar, i ara doncs jo crec que almenys hi som, i gràcies a això, a aquesta tasca comunicativa important, qualsevol podrà venir aquí, i jo sé, perquè quan ho portàvem des de l'altre mandat de comerç i turisme, aquesta guia s'utilitza molt. Hi ha molta gent que fa aquesta guia per dir, aviam, on vaig aquest cap de setmana de la meva comarca, per jo soc un dels que va a les fires, etc, o als museus de Castellbisbal, etc, etc, que puguin haver-hi, i algú caurà que no serà de Ripollet i que pugui conèixer una mica més la història d'aquí, que és la història de la comarca.
Tenir museu és una fita de patrimoni?
Com, perdó?
Tenir un museu? Perquè parlàvem del Centre d'Interpretació del Patrimoni, que ben bé per nosaltres és un museu, però bueno, sí. No se li pot dir, no?
No, encara no. Home, ha de ser un objectiu per una ciutat com Ripollet, però també amb humilitat, ara puc dir jo com a responsable màxim que no està en el mig i curt termini. Curt i mig termini. Però si és veritat que amb el temps, amb més pressupost i amb més garanties, es pugui tenir un museu. Perquè un museu, al dir-se museu, té unes característiques ja de personal i de pressupost que ara, d'aument, no tenim.
Perquè, en general, com està funcionant el Centre d'Interpretació del Patrimoni? Esteu satisfets amb l'afluència del públic?
Sí, la veritat és que sabem tots que el públic del nostre museu, permeteu-me que utilitzi la paraula museu, però diguem que l'afluència màxima de públic que tenim és el públic escolar. En aquest aspecte, ho hem parlat en altres ocasions, estem més que satisfets, perquè no només ens estan venint escolars de Ripollet, sinó que estan venint escoles de fora, força escoles de fora. A nivell de públic adult, del usuari normal, costa, perquè la gent li costen els museus, és una realitat que penso que hem d'assumir, i de fet en les reunions que es fan a la xarxa de museus de Diputació que comentava el regidor, doncs es comenta, és una realitat que no és nostra, que és una realitat de la majoria dels municipis, que al públic adult li costen els museus, però sí que estem notant o detectant que la gent ja sap el que és el CIP, ja sap que és el Molí d'en Rata, i com a mínim ja sap la funcionalitat que té. I penso que amb això doncs ja hem assolit una gran fita, no?, que és consolidar-se com a equipament.
I enllaçant amb el que comenta l'Helena, hi ha un tema bàsic, que és que gràcies a la feina que he fet, que defenso, ja he dit 2 vegades avui, i suposo que fins que acabi la revista ho diré 5 o 6 vegades, perquè me'n sento orgullós, és que a Diputació es va oferir, no a tots els ha passat, el fet de tenir un tècnic d'animació de patrimoni. Que això pot semblar una cosa, entre cometes, més o menys important, però per nosaltres ho és, perquè ens permet, sense cost, amb cost zero, tenir una persona subvencionada per la Diputació que farà precisament el que comenta l'Helena, anar més enllà i fer autocrítica, és a dir, veure què hem fet, per on hem d'anar i buscar altres públics. O també incidir en el que són escoles i instituts per dir, escolta'm, és això, això, això. Una miqueta, entre cometes també, el que s'està fent des de joventut amb el, de fa molts anys amb el tema del PICES, la descentralització. No deixa de ser això, perquè descentralitzem anant als diferents elements públics que puguin haver-hi a Ripollet i també educatius perquè vinguin al CIP i al CIP també obrir-se. Dic això, com dic en Mas, etc. Doncs la feina aquesta que s'ha fet ens ha atorgat aquesta, si no subvenció, si amb una persona que nosaltres no podríem contactar, que l'estem dintre dels seus horaris exprimint al màxim, i la seva formació, l'Helena
Ocaña,
i que jo crec que això també ens dona peu a que dintre de poc, que ja presentarem, quan s'està treballant, l'Helena està treballant juntament amb l'altra Helena, les dues Helenes ho estan treballant, per fer, ja veurem com, unes visites guiades per les entitats del municipi, totes les entitats del municipi, per amb visites guiades amb els dies que més o menys es puguin, dissabtes entre setmana, perquè puguin veure el que, per exemple, ja tenim, que és l'automatització, la motorització, ja, la inauguració que vam fer l'altre dia amb l'alcalde i amb regidors d'Ajuntament de lo que és la bassa. Jo crec que és important, perquè tenim la mala sort de que, i era així, i no es pot canviar, que la bassa està darrere, no es veu, però, per tant, hem de fer el que sigui perquè la gent ho vegi. I com? Pues fent dinamitzant-ho i sobretot fent autocrítica, l'Helena. I com els tècnics de casa i també els regidors ho hem de fer. Què portem fet? Què és el que funciona? Què és el que funciona menys? I el que no funcioni i el que s'hagi de fer de nou? Aquestes coses ens serveix molt, dic jo, no?
I parlant del patrimoni que conservem actualment, hem de dir que d'aquí poc temps el municipi comptarà amb una nova adquisició, que és un nou quadre d'Andreu Solà, que tots recordem l'any Solà, que s'hi van fer moltíssimes activitats. Com ha anat aquest tema?
Mira, el tema de l'any Solà, si és veritat que farà ja uns mesos, va haver-hi aquella compra, aquell tracte que vam aconseguir uns quadres del Solà, a molt bon preu pel municipi, i ara, a més, un quadre titulat La tertúlia del rector, que la Carme Figuerola ha donat a que és l'Ajuntament.
I on el podrem veure, aquest quadre?
Aviam, l'Andreu Solà i la seva obra, nosaltres ja tenim un material, però és un material que està amb unes característiques més ben conservat o menys ben conservat, i s'ha de fer a poc la seva restauració. Nosaltres amb poc possiblement direm tot el que tenim, però que si és veritat, encara no tenim dates, perquè clar, tot això són pressupostos, s'ha de fer a poc, Ripollet no pot ara invertir, no sé, 15.000 euros en restaurar tota l'obra del Solà, d'acord? Però si és veritat que a poc jo crec que si l'any que ve possiblement podríem ja veure alguna obra de Solà, ja veurem si la fem al CIP o la fem itinerant o la fem, ja veurem, ho hem de parlar, encara no hem ni parlat, no? Però jo crec que l'Andreu Solà va tenir la mala sort de ser Ripollet i la mala sort de morir molt jove per no ser tan important, vale, com els altres coetanis com Rossinyol, etc. No? I jo crec que, per exemple, aquesta obra del rector és bastant espectacular, perquè també, jo no sabia, ja l'altre dia en parlàvem amb la Carme Figuerola, em sembla que el seu pare o el seu avi...
El seu avi és un dels nens que surten a la pintura.
Vale, vull dir, una cosa que, bueno, és curiosa i... Bueno, i...
Sí, perquè de fet la Carme Figuerola, la seva relació amb Ripollet ve derivada de que el seu avi era un doctor d'aquí Ripollet, d'aquí ve el nom del carrer Doctor Figuerola, era l'avi d'aquesta senyora, llavors ella, perquè el doctor va ser contemporani de l'Andreu Solà, van tenir relació, vivien tots al carrer Calvari, per això tenen aquest quadre, aquesta família, i han decidit que torni a Ripollet, i per això han fet aquesta donació. Ja tenim ganes de veure. Acabem parlant una mica parell de temes que importants, com és la relació de Ripollet amb Cerdanyola pel que fa al patrimoni. Esteu treballant al projecte del Pont Vell Tiana, ara tenim una exposició sobre Joan Amades, què ens podeu dir?
Bé, amb Cerdanyola, la veritat és que la relació va començar una miqueta pel mateix que parlàvem abans de la possibilitat de pertànyer a la xarxa de museus de la Diputació. D'aquí, doncs, vam començar a treballar a nivell tècnic per fer projectes comuns, i d'aquí va sortir el projecte del Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història,
que va començar l'any passat i que aquest any estem treballant perquè tingui una continuïtat. Ara doncs estem elaborant una miqueta en què ha de consistir aquest any la recerca i estem posant una miqueta fil a l'agulla per aquest any. I això ens porta doncs a crear altres sinergies i altres relacions, com és la possibilitat ara de que el Museu de Cerdanyola ens hagi deixat l'exposició sobre el Joan Amades que han tingut ells doncs durant tot aquest any passat, el 2009, que va ser l'any Amades a nivell de commemoració, i ara doncs tenim l'oportunitat a partir del mes de febrer, o sigui a partir d'allà, de veure la penjada en les parets del CIP.
I per acabar molt ràpidament, en quin punt es troba el catàleg de patrimoni local?
El catàleg de patrimoni local, que ahir va sortir
en el ple
que de manera important, crec jo, que ahir es va aprovar de manera oficial el que és declarar bé cultural d'interès local a l'església del municipi, és el patrimoni més important, més antic i més important que tenim en aquest municipi. I nosaltres el que ha quedat molt clar és que s'ha fet un inventari. Un inventari és una cosa oberta. Un inventari sempre és revisable. Aquest inventari en breu es podrà veure fins i tot el que és amb una publicació web. I llavors, una vegada tinguem aquest inventari, que s'ha de tenir en compte que té coses que són públiques i moltes que no ho són, després, en base a això, que té una feina que s'ha fet amb Diputació, és llavors quan es podrà parlar de catàleg. És un camí complicat, maco, farragós, però que jo crec que en breu, aquest any no, perquè no podem anar de pressa, amb coses que han estat segles, sense ara no tindrem una pressa d'un any o dos, ni d'un mes, però sí és veritat que és una cosa que ja comencem a veure una mica, no, una llum. Fa poc la Diputació ja ens va presentar tota la feina que es va fer, però et dic que és una cosa oberta, i que quan es pengi més d'un dirà que això no és així o això no és així, i llavors ja ho farem així.
Doncs ens seguirem parlant d'aquest tema, d'aquest catàleg. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la secció de Servei al Ciutadà. Hem parlat de patrimoni. Gràcies a vosaltres, al regidor de Cultura, Ferran Tornel, i a la tècnica de patrimoni, Elena Vilalta. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I passem a conèixer ara l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem. El Ripollet té un difícil partit a Vic.
Després de les dues derrotes del Ripollet contra el Farners i l'Aiguafreda, té l'oportunitat de recuperar 3 punts a Vic, cosa que no li serà fàcil, ja que l'equip d'Osona és el 6è classificat. Un Ripollet que té que jugar sense nervis, ja que, tot i perdent, mantindria el quart lloc, ja que una victòria del Ripollet i la derrota del Mollet podria ser tercer. Per altra banda, la penya portia Pajaril, després de la important victòria del minut 93 per 2-1 contra el Júnior, en un encontre que partia per 0-1, aquesta setmana té jornada de descans per la retirada del Mollet. Tot i no jugant, serà líder una setmana més, ja que li treu 6 punts al segon, que és el Mirasol, i 7 punts, que és la Llagosta, que és el tercer.
I el bàsquet, Ripollet en hores baixes.
Les dues últimes derrotes a la pista del Berneda contra el Barberà i l'actual líder, el Minguella, de Badona, fa que el primer equip passi a ocupar el lloc número 8. Aquesta jornada jugarà el diumenge a les 7 de la tarda a la pista del grup Osorio de Badalona, que és el quart. Una derrota del Ripollet podria perdre 2 llocs més, i hem de dir que l'equip B, amb la victòria de la setmana passada sobre el Setmanat, aquesta jugarà contra la pista del Gramenet, que és 5è, i per al moment el Ripollet B està fora del descens directe.
I acabem descans i possible sanció al Ripollet de futbol sala.
Serà descans obligat i esperant la sanció del comitè de competició pels incidents produïts en l'últim partit a la pista del Brises Esports de Mallorca, el Ripollet, que guanyava per 1-4 i que va perdre per 9-5, i que, a més de la derrota, li poden caure diversos partits de sanció a 2 jugadors del Ripollet, que és 7è, però està a sols 4 punts del descens directe. Després de la retirada de l'Inca, queden 2 places per al descens.
I com sempre, volem saber quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
Doncs l'equip juvenil del Ripollet, l'equip C, que és segon a la Lliga, i tindrem l'entrenador i els jugadors Israel i Aigea.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa. Amb Ramon Argenter, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
No s'esperen canvis gaire importants respecte al temps aquest cap de setmana. El cel estarà enteranyinat amb algunes estones de sol. Les temperatures continuaran igual de baixes que els darrers dies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 29 de gener de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem escoltant Heal the World de Michael Jackson amb motiu de la commemoració el 30 de gener del Dia per la Pau i la No Violència. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Came as brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing.